Ràdio Tiana, les notícies.
Ni Tiana ni Montgat acolliran refugiats ara per ara. No s'ha aconseguit cap vivenda cedida per acollir-los a cap dels dos municipis. Podem preguntar a l'Ajuntament per les 6 vivendes buides que, segons aquesta formació, hi ha ara mateix a Tiana. Febre de festivals de gènere negre a tot Catalunya. La local ha fet un recompte i una anàlisi del parc. Tot i que amb comptagotes, els primers grups de refugiats van començar a arribar a l'estat espanyol i a Catalunya l'any passat. No serà, però, el cas de Tiana ni de Montgat, ja que ara per ara no hi ha cases disponibles on allotjar-los. Sergi Quevedo.
Finalment, ni Tiana ni Montgat acolliran refugiats. Així ho ha assegurat Hasina Ahmed, coordinadora de Creu Roja Montgat Tiana. Des de Creu Roja s'havia optat per buscar pisos o habitatges de particulars que estiguessin disposats a llogar-los per un preu acceptable, però de moment ni a Tiana ni a Montgat no se'ls han ofert cap. És un principi que es va posar l'opció d'allotjar les persones refugiades a l'alberg de la Fundació Pere Tarrés de la Conreria, però finalment no es va fer servir perquè es prefereix buscar allotjaments particulars. Hasina Ahmed.
Tiana i a Montgat no n'hem tingut cap. Vam tenir, en el seu moment es va valorar, com has comentat abans, el tema de la Conreria, però en aquests moments aquí a Catalunya hi ha un parell o tres de llocs que són els que estan habilitats, però que això a la xerrada doncs ja l'Enric us explicarà amb més detalls totes les dades d'aquests habitatges que estan en aquests moments habilitats i on estan persones refugiades que han arribat doncs, des de fa un any fins al dia d'avui.
Tot i això, ara mateix no s'estan posant a disposició aquestes cases, ja que l'arribada de refugiats es troba en una primera fase, una fase que explica la mateixa coordinadora de Montgat, Tiana.
En aquests moments ara s'estan fent, tal com es va explicar, hi ha les fases de l'acollida aquí, que és una fase inicial on s'estableixen els grups de persones que arriben aquí amb seria, per exemple, en cases grans, tipus un alberg o grans habitatges, i després, passats aquests 6 mesos, que és la primera acollida, sí que van ja a poblacions en concret, a pisos, que és el que tu comentaves ara, per doncs allà fer continuar la integració amb el municipi on hagi estat. Prèviament s'ha estudiat doncs, quin perfil té aquella persona, si el municipi podrà donar feina en aquests perfils i de més. Llavors, això continua perquè sí que en aquests moments ens trobem encara en la primera fase i potser d'aquí uns mesos ja actualment tenim identificats alguns habitatges i en caldran més, però sí, el tema dels habitatges de gent que tingués doncs, un pis o alguna casa que no hi viu i que el vulgui doncs, llogar per a aquestes famílies, doncs encara hi ha aquesta petició.
Des de fa uns mesos sí que han arribat refugiats a Catalunya. Per això es vol tornar a posar sobre la taula aquest tema. Per parlar de com està la situació d'aquests refugiats a tot Catalunya, s'ha tornat a organitzar una xerrada a Tiana amb Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya. Serà el proper dimarts 17 de gener a la sala d'exposicions del Casal a 6:45 de la tarda. Hasina Ahmed.
Actualitzar la xerrada que es va fer tot just fa un any, perquè ara s'han actualitzat xifres, s'han actualitzat situacions, per exemple, el que et comentava. Ara sí que aquí podem dir que en els espais d'aquí de Catalunya ja s'han rebut persones refugiades des de, això, tot just fa un any fins a la data d'avui, han anat arribant, no les xifres ideals, però han anat arribant i, per tant, ja es troben aquí, al territori, i llavors doncs, explicar quin és el procediment, malgrat que ja es va explicar en el seu moment, però actualitzar tota aquesta informació perquè, evidentment, tot això va variant i va canviant en funció, per exemple, el que comentàvem. Allà, en els països on es troben aturats pel tancament de fronteres, ara mateix hi ha un clima que no és l'ideal i que, per tant, doncs, això fa variar la situació de totes aquestes persones.
En els darrers dies, els refugiats han tornat a ser notícia per la baixada de les temperatures que ha patit el centre d'Europa. Les nevades fan que complicada la seva vida als camps de refugiats. També han estat notícia perquè els havien arribat a Catalunya i al conjunt de l'Estat em sembla que comença a augmentar. Tot i això, segons Creu Roja, la xifra de persones nouvingudes està lluny del que s'esperava.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Els integrants de Podem continuen preocupats per la pobresa energètica i habitacional a Catalunya en general i a Tiana en particular. Per això, aquest 28 de desembre van entrar tres preguntes a l'Ajuntament, una de les quals demana informació sobre els 6 habitatges buits que, segons aquesta formació, hi ha actualment a Tiana. Podem espera que les tres preguntes els siguin respostes al ple municipal del 7 de febrer, ja que el del 3 de gener no van obtenir-ne resposta. Ho expliquen dos dels membres de la formació Tiana, Miguel Cantador i Mari Carmen Esteve.
Bueno, però sembla una miqueta estrany, no?, que a l'hora d'introduir en un òrgan que és participatiu, que és el ple, que es pengin unes preguntes per fer i després a l'hora de la veritat no surtin en el ple perquè donin com a excusa de que no ha donat temps a fer-les. Que potser s'hauria de prioritzar fins i tot el que és la participació ciutadana i introduir totes les preguntes que surtin dins del ple.
Però normalment ells tenen aquí a l'adreça de l'Ajuntament, no?, els precs i les preguntes plantejades per esta seran presentades a l'alcalde amb una antelació de 24 hores. O sigui, en 24 hores ja tenen prou. Bueno, la Marta va parlar amb mi, em va trucar i això, i em va dir que no va donar temps d'incloure-les, no?, que això necessitava una més estudi per part d'ells, no? Llavors suposo que ho estaran mirant, no?, per donar-nos més que res una resposta més.
A les preguntes entrades per registre, Podem demana a l'equip de govern quants immobles ha reclamat l'Ajuntament a les entitats bancàries per ampliar el seu parc de lloguer social. També vol saber si l'Ajuntament està cobrant aquestes entitats bancàries l'impost sobre habitatges buits des del març del 2016, tal com especifica la llei 24/2015, que és la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'habitatge i la pobresa energètica. Finalment, pregunten quina és la situació de les 6 vivendes buides que hi ha actualment a Tiana.
Bueno, demanem sobretot que s'apliquin les possibilitats que tenen legals actualment a través de la llei 24/2015 o altres que han sortit per donar suport i aconseguir pressionar davant de les entitats bancàries, igual que davant de les empreses subministradores energètiques que han de passar un informe i l'Ajuntament, com a eina primera que es troba als casos, hauria de participar i actuar per ser previsors i actuar en aquells casos. I diu que és obligatori que passin un informe als ajuntaments amb el tema energètic. O sigui que justament vam parlar amb la Marta Guàrdia i ella deia que no tenia constància. Ara sabem que a través de que suposo que és la llei aquesta 24, que l'Ajuntament ha de tenir informació, o sigui que l'aprofitin. No ens poden dir que no saben res. I a més de que sí, tal com estan explicant que estan molt sobre el tema de la pobresa energètica i la pobresa en general i ha sortit la notícia com has treballat tu, pues bueno, que tinguin una feina darrere i que es demostri, no? I tenim aquí serveis socials i que volen fer aquesta feina, pues que tinguin capacitat de treballar i que sigui l'Ajuntament el que doni també una miqueta aquestes eines amb benestar.
Malgrat tot, Podem Tiana està d'acord amb serveis socials en què les ajudes socials han de ser puntuals i per determinades etapes, però que calen altres solucions a més llarg termini.
Les polítiques socials no sols és, bueno, tu portes el rebut de la llum o del gas i jo te'l pago, te'l dono els calés i ja està. No, no és això. És buscar, diguéssim, un altre mitjà. No sé si n'hi ha puestos de treball aquí o s'assabenten de puestos per aquestes famílies que si tenen quatre membres i estan tots parats, doncs almenys un, saps, si treballa, ja no li costarà tant a serveis socials o a l'Ajuntament d'estar pagant factures i de tot això. O sigui, tot això és el que s'estalvia, m'entens? O sigui, això són les polítiques socials. No pago tot el que tingui d'això, sinó miro de veure com podem sortir i com podeu sortir vosaltres mateixos també.
Tant la Mari Carmen com el Miguel han tornat a remarcar que allò que ens preocupa veritablement és la gent del poble. També creuen que el consistori tianenc encara es podria aplicar més a fons la llei de transparència, diuen.
Que en alguns ajuntaments sí que l'apliquen i aquí en principi no tant. Pels pressupostos i per tot el que darrerament s'han estat fent això.
No hem estat informats. Nosaltres com un grup extramunicipal no hem tingut cap tipus de reunió, sí que vaig trobar amb el Ricard Fabra de forma personal i em va dir, hòstia, a veure si algun dia t'explico els pressupostos, però mai hem tingut com a grup una reunió ni cap tipus d'explicació de què eren els pressupostos i com estaven enfocats. Hem estat fora d'aquest tipus de debat. Sí que nosaltres a nivell intern hem treballat els pressupostos, però bueno, després no hem tingut cap tipus de veu o rellevància municipal per dir la nostra.
Clar, perquè tota la informació que nosaltres podem acaparar i tot això ho busquem per compte pròpia, o sigui, no és perquè faciliti informació o es donin, entens? Mm-hmm. És perquè busquem nosaltres.
Per a Podem, el 2017 serà un any de molta feina, diuen, en què a Tiana es plantegen poder aconseguir millores socials i poder obrir l'Ajuntament a la ciutadania perquè hi participi més. L'èxit d'alguns festivals com el BCN Negre o el mateix Tiana Negra ha provocat que en altres llocs de Catalunya hagin decidit retre el seu particular homenatge al gènere de Lladres i Serenos. Àlex Ramis.
La literatura negra està vivint el seu moment de glòria. Una mostra evident és l'èxit que han tingut les quatre edicions del Tiana Negre que s'han celebrat fins aquest any. El Festival Tianenc és un dels festivals amb més trajectòria dintre de Catalunya, però les ànsies d'expansió del gènere policíac i la seva popularitat entre els lectors han provocat que molts altres territoris catalans hagin creat els seus propis festivals. Un bon exemple al Maresme és Vilassar de Mar, que amb el seu festival Vilassar de Noir vol retre homenatge a les novel·les, al cinema, al còmic, al teatre i la música del gènere negre. La primera edició d'aquesta trobada artística es va celebrar el passat mes de novembre a l'Espai Cultural Can Vissa. Amb un nom semblant, Cubelles Noir va néixer el 2016 amb la voluntat de donar un to de feminitat a un gènere que ha estat tradicionalment masculí. De fet, les nominades als seus premis a la millor novel·la en català i en castellà només eren dones. Entre les seleccionades del passat mes d'agost es trobava, per exemple, una assistent habitual al Tiana Negre, Margarida Aritzeta. El 2016, per tant, ha estat essencial pel gènere policíac, ja que també ha vist néixer el primer festival de novel·la negra i criminal de Lleida. Sota el lema «El Segre de Negre», aquesta trobada pretenia posar l'accent en la novel·la negra de les Terres de Ponent i destacar també els blocaires, els llibreters i els editors. Un altre municipi que compta amb una mica més d'experiència amb el gènere negre és l'Espluga de Francolí, que ja ha celebrat dues edicions del seu festival El Vi fa Sang. Un esdeveniment que, al igual que el Tiana Negre, se centra principalment en la producció literària en català, maridant la novel·la policíaca amb un bon vi. L'any passat, a més, el festival va retre homenatge al gran Henning Mankell, en un acte on va participar l'actual director del Tiana Negre, Sebastià Bennàsser. Però si hi ha un festival sobre aquest gènere consolidat a Catalunya, aquest és el BC Negre. Entre el 26 de gener i el 4 de febrer d'aquest 2017, aquesta trobada a la ciutat com tal organitzarà la seva 12a edició, tota una fita a l'àmbit català. Tot i així, fora de les fronteres catalanes, també trobem altres homenatges al gènere negre que demostren la seva popularitat i la proliferació de novel·les en llengua catalana. El cas més clar és el del València Negre, que ja porta quatre edicions i enguany celebrarà el seu 5è aniversari, una antiguitat idèntica a la del Tiana Negre.
Ni Tiana ni Montgat acolliran refugiats ara per ara. No s'ha aconseguit cap vivenda cedida per acollir-los a cap dels dos municipis. Podem preguntar a l'Ajuntament per les 6 vivendes buides que, segons aquesta formació, hi ha ara mateix a Tiana. Febre de festivals de gènere negre a tot Catalunya. La local ha fet un recompte i un anàlisi del parc.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.